Bon dia. Estem en la nostra cita mensual amb els professionals del CAP Sant Andreu i avui tindrem col·laboració per part d'altres dispositius que ara us presentarem amb qui compartiríem la xerrada. Avui venim a parlar d'uns òrgans que tots tenim, bueno, algunes persones a gran potser ja no tenen o no funcionen, però que tots tenim i que són molt importants, però que estan una mica oblidats, que són els ronyons. Els ronyons són un parell d'òrgans vitals que realitzen diverses funcions per mantenir la sang neta i químicament equilibrada. Entrant de com funcionen els ronyons, pot ajudar alguna persona a mantenir-los sans. I per això avui us parlarem, no?, de com mantenir-los d'una manera en bon estat. Els ronyons són òrgans en forma de mongeta que cada més o menys tenen la mida d'un puny. Es localitzen prop de la part mitjana de l'esquena, just sota la caixa toràcica, les costelles, i en tenim un a cada costat de la columna vertebral. Moltes vegades, no?, quan tenim lumbàlgia o altres processos que no tenen a veure amb els ronyons, diem, em fan mal els ronyons. Sabem on estan localitzats, però normalment, pobrets, no són els causants d'aquest dolor. Els ronyons són avançades màquines de reprocessament. Cada dia, els ronyons d'una persona processen aproximadament 190 litres de sang per eliminar al voltant de 2 litres de producte de rubits i aigua en excés, que seria l'orina. Les deixalles i l'aigua en excés es converteixen en orina, que flueix cap a la bufeta a través d'un conducte que són els urèters. La bufeta emmagatzema aquesta orina fins que s'allibera a l'orina. Moltes vegades, quan ens fem analítiques, un dels paràmetres que ens diuen, i potser no els hi donem gaire importància, perquè és això, no els tenim pobrets amb gaire importància, és que ens diuen que el ronyó ens va bé, no ens va bé. A mesura que avança l'edat, és un dels òrgans primer que deixa de funcionar al 100%, però no vol dir que tinguem una malaltia, sinó que els hem de cuidar una miqueta. Per això avui tenim amb nosaltres la doctora Natàlia Ramos, que és nefròloga del Servei de Nefrologia de l'Hospital de Vall d'Hebron, i és això, és el nostre hospital de referència, com a cap de Sant Andreu que som, de Barcelona ciutat, i és el de sempre. Nosaltres avui som professionals d'aquesta zona, però us venim a parlar d'una cosa que li pot passar a qualsevol persona de Catalunya, d'Espanya i de tot arreu. Us transmetrem coneixements del que són els ronyons i amb el que interfereixen. Bon dia, Natàlia.
Bon dia.
Molt bé. Doncs, Natàlia, és això. Avui compartirem amb tu i per donar coneixement als nostres oients. Però, per exemple, no? Per si algun estudiant d'anar a medicina ens escolta, ara que ja han escollit aquest any, ja ha passat el MIR i aquestes coses, però què et porta estudiar nefrologia? Què té la nefrologia que t'atrau?
Doncs, per mi, realment, la nefrologia és una especialitat molt maca i molt completa. Pots veure els pacients des de les consultes, amb un seguiment molt crònic, fins a un malalt molt crític, a intensius. Tens la part mèdica i pots arribar a fer
un enfocament holístic, no? Sí. Perquè jo nefrologia ho veig molt quasi com medicina interna, no? Que
exacte.
No només tracteu el ronyó com molts altres especialistes,
tractem tot el pacient, però a més tenim molts procediments invasius en el qual també et dona un aspecte diferent del que és la medicina que tens a les consultes. Uh-huh. I després tens alta complexitat, no?, com són patologies immunològiques, el trasplantament, la diàlisi. O sigui, et dona molts aspectes diferents.
Uh-huh. Tal com diu la Natàlia, al llarg de l'entrevista anirem veient, no?, que una cosa són els ronyons sans i el que hem de fer quan tenim aquest ronyó que funciona i on podem arribar quan aquest ronyó o funciona poquet o deixa de funcionar. Uh-huh. Doncs quina és la funció dels ronyons dintre del nostre cos, Natàlia?
Doncs això, el que has comentat abans al principi és netejar la sang i mantenir un equilibri en els productes del que mengem al que eliminem, però a més té altres funcions com que són hormonals, no? Pot mantenir el que és el metabolisme dels ossos o l'anèmia, i que hem d'estar al cas quan aquests ronyons no acaben de funcionar tot bé.
I que actualment, no, gràcies a als avenços i noves tecnologies, el ronyó quan deixa de funcionar tenim sort perquè hi ha altres coses, no, que podem fer, no? Que quan deixa de funcionar un cor o deixa de funcionar un fetge, clar, no, tenim gaires més fatídic, no? Quins són? És una pregunta una mica tècnica, però bueno, perquè ens soni, i com que a dia d'avui, no, tenim accés a la nostra història clínica i podem veure els nostres resultats analítics, quins serien els paràmetres que s'utilitzen per valorar la funció? I quins serien els valors correctes?
Doncs mira, a les analítiques el que es fa servir per valorar la funció del ronyó és un paràmetre que es diu creatinina, i a partir d'aquí, amb les dades del pacient, del seu sexe o de la seva raça, es calcula a través d'una fórmula el que és el filtrat glomerular, que és el que ens diu realment com està treballant aquell ronyó. Habitualment, depèn molt dels laboratoris, però al voltant d'una creatinina de 1 o amb 2 fins a aquest paràmetre és normal, també dependrà molt de l'edat del pacient, i el filtrat glomerular és per sota de 60, que podem dir que hi ha insuficiència renal.
Mm-hmm. Com en qualsevol altra patologia, s'insisteix molt en la importància de detecció precoç. Però quins signes poden alertar una persona que podria patir una insuficiència renal?
Bueno, per desgràcia, la gran majoria dels malalts, molts símptomes de que tenen insuficiència renal, sobretot en moments molt molt tan, bueno, molt, com es diu,
avançats,
al principi de la malaltia. No hi ha gaire símptomes, excepte en algun grup de patologies que són més immunològiques o així, que et pots inflar, que pots augmentar la tensió arterial, o que pots fer urines de color més fosc. Però, per desgràcia, la gran majoria dels pacients es detecten per una alteració a l'analítica.
Mm-hmm. Clar, però és el de sempre. També anem amb cuidado quan veiem l'orina fosca, no ens assustem.
Exacte,
perquè és inflament,
sí.
No? Podem associar-ho amb haver begut menys aquell dia, que ha fet més calor, hem suat més... Mm-hmm. Eh? Que és això. Volem donar informació, però tampoc no assustar-vos. Algun fàrmac pot beneficiar o empitjorar la funció dels ronyons?
A veure, sobretot fàrmacs que poden empitjorar i que la gent fa servir habitualment i que no tenen gaire concepte de que són realment medicaments, com són els antiinflamatoris. Aquests són els fàrmacs que realment veiem més a les urgències o a les consultes que la gent fa servir i que pot causar malalties renals, sobretot si ja hi ha alguna cosa de base en aquest pacient. Per millorar, fàrmacs específics per millorar els que són els causants d'aquella malaltia, si són la diabetes o la hipertensió, que són les causes més habituals de que una persona tingui insuficiència renal, doncs és fer molt estricte el control d'aquestes patologies.
Mm-hmm. Hem de tenir clar que és això, no? Tal com hem parlat abans, un dels paràmetres bàsics que es valora és el filtrat. En el moment que la persona té un filtrat reduït, ja tenim moltes estacions clíniques de dia d'avui que existeixen, doncs ja tenim avisos, no? Però que s'ha de tenir molt cuidado això, no? Quan està per sota de 60 o sobretot per quan està per sota de 45 de filtrat, que s'ha d'adaptar la pauta.
Exacte.
I tal com, sobretot, jo que sé, per exemple, tinc com a exemple el síndrom, no? Que molta gent li diu, sobretot digues que prens el síndrom, doncs amb la malaltia renal crònica seria també una miqueta així. Que a dia d'avui tenim la història clínica connectada, però que és molt important quan fas una visita a urgències o algun dispositiu que no és el teu habitual, avisar, no? Que és una molt important per adaptar tant a dosis com per posar els medicaments adequats, no?
Correcte.
Vale. És hereditària la insuficiència renal?
No totes. Depèn de la malaltia que causi aquella insuficiència renal, perquè la insuficiència renal només és una manera de valorar que aquell ronyó funciona o no funciona bé, però la malaltia que comporta aquella insuficiència renal doncs és de molts, molt diferents. La gran majoria moltes vegades no la coneixem. La més habitual és la diabetes o la hipertensió, però hi ha altres malalties que tenen a veure amb malalties genètiques, que la més habitual és la poliquistosi, i que poden ser hereditàries. En cas de que alguna persona tingui un antecedent d'algun familiar que tingui aquesta malaltia, doncs és bo doncs, que ho comuniqui de cara a fer els screenings pertinents de cara a veure si és portador o no d'aquella malaltia.
Correcte, no? Quan parlem de les malalties hereditàries, doncs el que ens ve a la ment és això, no? Si jo ja sé que tinc un progenitor o algú que té aquesta o ha tingut aquesta malaltia, no? És comunicar-ho. Però clar, per exemple, des de Vall d'Hebron, no? Si vosaltres ja teniu una persona, l'exemple que has posat tu, no? Una poliquistosi, que vol dir que ja en la nostra genètica portem que els nostres ronyons evolucionaran fent molts més quistes del que una persona normal tingui i arribaran a deixar de funcionar per aquests quistes, vosaltres ja feu proactivament que vinguin els familiars?
El que fem és, recomanem que amb la primària es facin una ecografia de screening, perquè si als 30 anys aquesta persona no ha desenvolupat els quistes, doncs probablement no és portadora. I si realment existeixen aquesta afectació en els ronyons per ecografia, doncs fem que ens el derivin.
Val, és això, la porta d'entrada, no? El que parlem sempre, la bona comunicació entre els diferents dispositius, no? Sí, vosaltres diagnostiqueu, porteu aquells casos que estan més evolucionats, però des de la primària, doncs és això, podem fer ja proves diagnòstiques per ajudar a encaminar.
Encaminar i classificar-se a la gent.
La formació reiterada de càlculs en el ronyó pot afectar el funcionament dels ronyons?
Home, si aquests càlculs el que fan és obstruir les vies, doncs sí, poden afectar el funcionament del ronyó. I en certes malalties que l'excreció de minerals com el calç i orats poden fer que acabin anant malament als ronyons. Però normalment és quan hi ha molts còlics obstructius que poden arribar a fer insuficiència renal.
I com que els còlics sí que molta gent els viu, no? Els pateix.
Exacte.
Què podem fer per prevenir-los? Algun tipus de dieta? Beure més aigua?
Bueno, evitar les aigües amb alta mineralització i segons quin tipus
de
metabolisme,
de
a vegades hi ha algun tipus de fàrmac que pot evitar la formació d'aquests càlculs.
Per què és tan important que els ronyons estiguin en perfectes condicions? I què passa si fallen?
Home, doncs com tots els òrgans que tenim, no? Vull dir, com millor funcionin, millor qualitat de vida tindrem, menys aparició de malaltia, i perquè el problema de la insuficiència renal, que cada vegada més comença a ser una de les causes més importants en quant a comorbilitat i mortalitat. Actualment, una de cada 10 persones majors de 65 anys tenen insuficiència renal, i cada vegada més en els estudis es veuen que comença a ser una de les causes més importants de mortalitat a la població.
Per tant, és important. I tal com hem dit amb la introducció, és que és un òrgan molt important, perquè és l'encarregat de netejar tota la sang de l'organisme. No? I si pobrets ells estan funcionant malament...
En el moment que deixen de funcionar, doncs és un òrgan vital, i si no substituïm la seva funció, doncs ens acabem morint.
Tenim el cos ple de toxines i llavors doncs això ho notem, no? Què podem fer per mantenir-los en bon estat? Si tenim ja una funció renal a dia d'avui encara molt bona... I
doncs bàsicament el mateix que faríem amb qualsevol persona controlar tots els factors de risc cardiovascular, hipertensió, diabetes, el sobrepès és molt important, i portar una dieta equilibrada i la mediterrània, la que tenim nosaltres a la base, és la que millor ens aniria, i evitar tots els fàrmacs i tòxics
que s'eliminen a bell nivell renal, no?
Exacte.
Un cop diagnosticada la insuficiència renal, quines mesures es poden adoptar perquè el pacient pugui endarrerir el començament del tractament substitutiu renal?
Doncs, bàsicament...
Dieta, no?
Bueno, ser molt estricte amb el tractament que se li posa. Sobretot és per la diabetes o per la hipertensió, ser molt estricte amb la dieta de diabetes, amb el control dels fàrmacs i l'exercici físic. El problema de la insuficiència renal és que no fa mal i és una malaltia crònica, i per tant als pacients els costa molt incorporar que han de tenir aquesta cura. Com algo que no ens fa mal és com si no existís, no? A vegades.
I una altra cosa que insistim molt, no? I que també és una mica desconegut, és el tema d'en fases inicials, no? Controlar el tema de proteic de la dieta.
Exacte.
No? Perquè és això.
Que hi ha de normal, ja mengem més proteïnes de les que són necessàries.
No?
Tens un pacient que té insuficiència renal i costa més manegar aquestes proteïnes. No? Doncs sobretot en fases més avançades. És intentar disminuir la ingesta de proteïnes.
I ara que parlem doncs, això de proteïnes, dietes, no? Se'ns ve a la ment aquestes dietes hiperproteiques que s'han posat de moda i aquestes coses. No? Seria importantíssim que abans de posar en marxa un tipus de dieta hiperproteica miréssim, no?, la funció renal, perquè realment... Pues això, fem treballar més els ronyons i clar, si ets una persona sana, que no tens res, en un principi estan bé, però sempre seria bo mirar-ho abans de començar, exacte, perquè si el tens justet amb aquestes dietes...
Qualsevol tipus de dieta diferent, no? Abans hauria de consultar si realment és adient fer-la.
I ara ja hem parlat, no?, del sa i del prevenir, però clar, hem de tenir clar això, que quan deixen de funcionar tenim la sort que tenim tractament substitutiu. Quines opcions tenim quan doncs no funcionen els ronyons?
Quan realment el ronyó ja deixa de funcionar i si no el substituïm doncs pot posar la persona en una situació delicada, doncs tenim les diàlisis, que n'hi ha de dos tipus, la diàlisi peritoneal o la hemodiàlisi, i el trasplantament. Uh-huh. El trasplantament és de llarg el millor tractament que pot rebre una persona. Però bueno, les altres, òbviament, són unes bones opcions en quan no arriba aquest trasplantament.
Ja que estem en un programa per transmetre coneixements i això, la població general potser no té aquests coneixements, fes-nos 5 cèntims del que és la hemodiàlisi, la diàlisi peritoneal.
Doncs mira, la diàlisi en general, que tenim aquestes uh-huh. dues maneres de fer-la, que és la diàlisi peritoneal i la hemodiàlisi, es tracta de, sobretot, el que fa és substituir la funció de netejar la sang i d'eliminar l'aigua que el ronyó no és capaç d'eliminar. La peritoneal és a través d'un catèter a la panxa i es fa cada dia i sobretot és molt útil amb nens i amb gent jove perquè realment no interfereix gaire en el que és la vida diària, però és algo que el pacient ha de fer ell a casa i ha d'estar bastant motivat. La hemodiàlisi es tracta de que a través d'un catèter o d'una fístula que és connectar una artèria o una vena dels braços és agafar aquesta sang i passar-la a través d'una màquina per netejar-la. I després se li torna. És un procediment que dura unes 4 horetes i que es fa 3 cops a la setmana. I s'ha d'anar a un centre a fer-la. Aleshores, en funció de les característiques, si les dues tècniques són igual de vàlides pels pacients, el que fem és que sigui el pacient el que intenti triar quina és la millor opció per la seva manera de fer, perquè no deixa de ser un procediment que té un alt impacte en la seva vida. Uh-huh. I, per tant, com més tinguem la complicitat d'ell, doncs millor serà la seva qualitat de vida i, realment la seva implicació.
Correcte, no? Des de primària és això, no? Els anem controlant, anem veient l'evolució. També en molts casos que potser tenen una funció renal ja baixíssima però tenen 90 anys, doncs els portem només nosaltres. Però el que comentes, no, Natàlia, que és importantíssim això, que quan arriba el moment de prendre la decisió de fer aquest tractament substitutiu, no? Valle Bron ho té i quasi tots els altres hospitals que ofereixen diàlisi o diàlisi peritoneal ho tenen. És una unitat específica, no? on se li ensenya què és una tècnica, què és l'altra, el que comporta una tècnica, el que comporta l'altra, i que el que has dit, no? que sigui una mica el pacient dintre d'uns límits, perquè vosaltres també heu de valorar si aquesta persona... Tant la persona com l'entorn, perquè amb la diàlisi peritoneal...
Necessita molta col·laboració.
I espai, i netedat, no?
Sí, que moltes ha fet molta educació per això.
Correcte, no? La diàlisi peritoneal, que és el que he dit, no? Més per joves o per nens, però a vegades quan fas aquesta visita a domicili i veus com és el domicili, doncs, veus que potser tampoc no és el candidat, no? Però que és això, que sempre el que dius, no? Molta complicitat entre el pacient i total informació, perquè és una cosa que interessa que funcioni, que la persona estigui còmoda i conèixer aquests diferents tipus de teràpia i que pugui decidir, no? I això fa que el pacient s'empoderi una mica i s'impliqui una miqueta més, perquè és un moment dur.
Molt dur.
És un moment molt dur.
És un canvi de vida molt important i la veritat és que té un impacte emocional molt important tant pel pacient com per les famílies. Però també s'ha de dir que en el moment que preparem el pacient per fer la diàlisi, el que fem és valorar quines possibilitats de trasplantament té.
És això, ara que no, parlem de trasplantament, quines opcions hi ha? Qui pot ser donant i en quines situacions?
En principi tothom pot ser donant, val? El que passa, el millor seria obtenir un donant viu perquè és la millor opció de tractament en el moment que veus que aquell ronyó claudicarà i que deixarà de funcionar, doncs si tens la possibilitat de fer una donació de viu, doncs pots programar i estalvies el pas per la diàlisi d'aquelles persones, que sempre és pitjor tant el resultat i la supervivència. Si aquest s'ha de valorar, en principi és donant a aquell qui té d'entrada una bona funció renal, i s'ha d'estudiar molt bé que el fet de treure-li un ronyó a una persona no l'impliqui cap altre tipus de malaltia, no? Però que es fan i cada vegada es fan més. I després, els altres donants que tenim són els que quan moren doncs donen la seva, els seus òrgans per fer qualsevol trasplantament, no? Tant de ronyó com d'altres òrgans. I aquests en principi són tots i s'estudien en el moment de fer la donació si són aptes o no són aptes.
Uh-huh, correcte. No? I aquí, clar, no sé, pobres, si tindràs coneixements, no? Però moltes de les coses que la gent ens pregunta, no? Què hem de fer perquè en vida deixar constància que volem donar els nostres òrgans?
Bueno, bàsicament és d'haver-ho expressat en algun moment, eh? Vull dir, perquè aquí realment tenim la sort de que tothom és donant. Uh-huh. Sempre i quan la família no ho negui o perquè coneguin que hi ha una expressió del pacient de que no vulgui ser-ho, no? Però el més fàcil és deixar-ho per escrit en un testament vital i ja està.
Correcte, no? Tal com diu la Natàlia, que hi ha una sessió futura, és un dels temes que nosaltres tractarem, no? Del document de voluntats anticipades, que a dia d'avui, doncs, el que dèiem, gràcies a la història clínica compartida, ho pot visualitzar a qualsevol professional sanitari a tot arreu de Catalunya, i si no es para, a tot arreu d'Espanya. Però és la importància aquesta, no? De dir, ostres, si tu en vida veus que vols ser donant d'òrgan, deixa-ho ja per escrit i així estalvies aquesta pressió, no?
A la família.
Per la família. Hi ha altres casos que poden passar, no? Quan és una persona que no té família, que potser s'ha trobat, no? És el jutge qui decideix si aquesta persona pues, firma un paper conforme si es fa donació d'òrgans, que llavors és això, no? Sanitàriament es valora si és candidat o no és candidat, no? Mm-hmm. Però també pot haver-hi l'opció aquesta d'una persona que no té família, que no té cap vincle, i no, és complicat, no?
Però... ara sí que m'enganxes.
Bueno, però sí, pot passar i està passant, no? Sí. Que és això. Bueno, nosaltres ens passava, no? Que gent pues, que està puntualment aquí, d'altres països, que no té res, i mira, pobre, es mor aquí.
En principi pot ser donant.
Mm, correcte.
Si no, no hi ha cap expressió, però bueno...
I l'altre que es pot fer, que és una mica bàsic, però bueno, és posar-se en contacte amb l'associació de transplantaments, que et fan un carnet, que és això, no? És important portar-lo, pues, tal com portes el DNI, com portes altres cosetes, portar-lo sempre a sobre, perquè ningú vol que ens passin coses dolentes, però sempre ens poden passar coses dolentes i sortint al carrer i sortint a tot arreu, pues, ens poden passar coses, i portar sempre aquest carnet a sobre, per si ens passa alguna cosa, i algú ha de decidir, pues, treus la pressió que li pots posar a la família, ostres, volia fer donació d'òrgans i ara què fem, no? Hem parlat del tema hormonal, que els ronyons també interfereixen en tema hormonal. Mm. En quines hormones i què fan aquestes hormones?
La més important i que trobem més habitualment és en l'anèmia. El ronyó fabrica una hormona que es diu eritropoietina i que aquesta s'encarrega de donar les ordres a la medula òssia, no, per fabricar sang. Quan el ronyó deixa de funcionar amb un cert grau, doncs aquesta hormona es deixa de fabricar i nosaltres el que fem és substituir-la. La donem per tal que aquests pacients doncs, no pateixin aquesta anèmia que dona doncs, cansament, esgotament, no? I millora la qualitat de vida del pacient.
Uh-huh. I un comentari que crec interessant compartir-ho amb les persones que ens escolten, que en moltes ocasions ens trobem a primària i suposo que a l'hospital també, quan una persona que té una insuficiència renal se li decideix posar EPO, una de les preguntes que et fa... No? Diu, ostres, però ara no faré com els ciclistes, no? Que això, clar, els ciclistes és droga. I clar, no? Expliquem per què amb els ciclistes l'EPO és dolenta i per què amb una persona amb una insuficiència renal, amb una anèmia, l'EPO és necessària i no passa a ser dolent.
Bueno, perquè en principi el ciclista no necessita l'EPO perquè no té anèmia, ells ho fan per uns altres motius, no?
Correcte. I la finalitat és tenir més glòbuls vermells, tenir més oxigen i rendir millor.
Exacte, però nosaltres ho fem per mantenir aquella persona amb uns nivells d'hemoglobina correctes.
Uh-huh. Correcte, no? S'està donant a una persona que té anèmia i necessita produir aquests glòbuls vermells que a dia d'avui no està produint, no?
Exacte.
Però és curiós la relació que fan, no? Que et venen, ostres, m'he de punxar això, esteu segurs que això és dolent, no? I és el fet, per un ciclista, és dolent. No dolent, sinó que
no és necessari.
Correcte, i que els controla ho veuen com a negatiu, perquè clar, és una cosa que estan fent per fer més competitius amb els seus companys, però en una persona que té anèmia és necessària per ajudar.
Exacte.
Un altre terme que ens ve al cap i que el ronyó està una mica implicat, no? Amb el tema de la vitamina D. Mm. Actualment, no? Com que som la societat que som, estem veient que tots tenim nivell més baix de vitamina D i molta gent s'està medicant, però si no tens símptomes no cal. Però el ronyó sí que fa una funció...
Perquè el ronyó també està implicat en el que és el metabolisme dels ossos, no? Del calç, uh-huh. del fòsfor, de com estan mineralitzats o no els ossos, i això està a través de la vitamina D, que hi ha una part del metabolisme de vitamina D que es fa en els ronyons.
Uh-huh.
I per tant, quan no la tenim suficientment perquè el ronyó no treballa bé, doncs l'hem de suplementar.
Correcte. Que en aquest cas sí que seria necessari prendre-la.
Exacte.
No? Però que a dia d'avui molta població en general que es mirava una analítica, oi, tens la vitamina B baixa, et poso això, i s'està veient que no és necessari, perquè som una societat que hem canviat, no? Que abans estàvem tot el dia a l'exterior i teníem molta vitamina D i a dia d'avui no. Però sí que quan hi ha una insuficiència renal, sí que és necessari prendre-la.
Però per altres motius.
Correcte.
Que no pas.
I bueno, tal com ha dit la Natàlia, li ha tornat a treure, penseu que els ronyons interfereixen i fan molta feina i ens ajuden moltíssim. Un altre tema, un altre mot que surt quan parlem de ronyons és el tema de la PTH. Què és això?
No,
és una hormona que ningú hi pensa i ningú sap el que és, però que la tenim, que ja, no, al costat té una altra glàndula que és molt important i la gent coneix molt perquè té molta patologia, però en canvi la pobra PTH, que també la tenim i també el ronyó interfereix, ningú li fa cas fins que tinguem una insuficiència renal. Què és la PTH?
La PTH pues, és una hormona que es diu paratormona, i la PTH és simplement l'acrònim d'aquesta hormona, que està, com tu dius, al costat de les tiroides, que tothom coneix, i no es fabrica directament en el ronyó, però sí que està implicada dins del que és l'eliminació de fòsfor i metabolits a dins del ronyó, que el que fa és que si no els eliminem correctament i els anem acumulant, doncs el que fan és perjudicar l'os, i en comptes de calcificar bé en l'os, el que fa és calcificar fora del que toca, com són les artèries, i això implica doncs, tenir doncs, tota la patologia cardiovascular que aquests pacients tenen.
Uh-huh. Tal com diu la Natàlia, és això, hem de cuidar moltíssim els nostres ronyons, perquè ja veieu que interfereixen en molts, molts, molts cicles del nostre cos, que ens ajuden, no? El que hem dit a l'inici, doncs, a hormones, a toxines, és molt, molt important, no? Repassem una altra vegada més el tema preventiu, de com, no? Com cuidarem els nostres ronyons. Som persones totalment sanes i el que dèiem, no? No abusem dels antiinflamatoris.
No abusar antiinflamatoris, doncs no fumar, control de la tensió, hasta el cas sobretot del pes, del sobrepès, de tenir molta cura de si tenim antecedents de diabetes o no, de que no desenvolupem una diabetes i exercici físic. Vull dir, pràcticament... Bueno. És
les indicacions generals
per tothom i de tant en tant, i en funció de què fem ens anem fent grans, doncs fer un control analític per veure que això no s'està alterant.
Correcte, no? I al moment que ja se'ns detecta, doncs llavors el que hem dit, no? Anar controlant, fer una dieta normal, però anar controlant l'aport de proteïnes. Bueno, doncs déu-n'hi-do, no? Avui hem tractat moltes cosetes.
Sí.
Moltes gràcies, Natàlia.
Moltes
vale.
gràcies.
Seguim en contacte i seguim treballant conjuntament doncs, l'hospital i primària.
Exacte.
I, bueno, un plaer parlar del ronyó i de les complicacions del ronyó.
Igualment.
Molt bé, gràcies. Thank you. Doncs molt bé, una vegada més hem compartit coneixement amb tots vosaltres, que esperem que us serveixin per moltes coses, i haver resolt dubtes o haver compartit coses que en moltes ocasions potser us han comentat, i és això, no? A vegades els professionals sanitaris doncs, anem una mica accelerats i no us donem peu a fer certes preguntes. I la finalitat d'aquestes xerrades doncs, principalment és això, transmetre-us coneixements i poder resoldre dubtes, i que esperem que no, però si algun dia doncs, us trobeu això, no? Que us diuen, ai, el ronyó no acaba de funcionar bé, doncs que sapigueu que els professionals sanitaris estem per recolzar-vos, per donar-vos respostes i per ajudar a portar totes aquestes complicacions o totes aquestes malalties que poden anar sorgint al llarg de la vida. Moltes gràcies per escoltar-nos.